Són les 9. I a l'Àgora, Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Mir, Jofre Llombard, de seguida nosaltres també Jordi Turull, secretari general de Junts, i també parlarem amb la consellera d'Educació. Ahir es va provocar una conversa curiosa amb el sindicat d'USTEC, Iolanda Segura.
Hi ha tota una logística al darrere que s'ha de fer quan comences el de setembre. Però és que, és més, és que estem parlant de 2-3 dies. No estem parlant d'una setmana després, No ens equivoquem, estem parlant de 2-3
sí,
dies.
I per això, una mica de, per això a vegades costa d'entendre, per part de la societat, que estiguem discutint 2-3 dies. I no sé
per
si
nosaltres, per nosaltres 2-3 dies és molt.
Ja ho veig, ja ho veig.
Sí, vull dir, perquè tenim el volum de feina és molt gran i tot el que... I preparar totes les activitats, tant pedagògiques com organitzatives, com gestionar, doncs, com hem d'atendre el nostre alumnat amb tota la complexitat que tenim.
Ja, però no li fa patir, senyora Segura, no li fa patir que la societat no entengui la posició dels professors i pensi que poden estar defensant un cert privilegi, no? Perquè ja hi ha el tòpic dels mesos de vacances i que tot plegat contribueix, doncs, a continuar desprestigiant la figura del professor. Tota aquesta part, diguéssim, a vostè no li preocupa.
És que jo penso que aquest discurs és un discurs populista que l'únic que pretén és desprestigiar la figura i la feina del personal docent.
Tot això perquè, com dèiem, el Departament d'Educació ha proposat als sindicats que sigui el 8 de setembre el dia que comenci el curs durant els propers 3 anys. Ja polèmica, com sentíem per part d'USTEC, d'aquí a 3 minuts, la consellera d'Educació, Esther Niubó, al matí de Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A vegades, per veure el món des d'un nou angle, necessites fer coses que mai has fet i arribar on no has estat mai. Nova gamma Jeep Avenger Freedom sense entrada amb unes condicions de finançament excepcionals. Entra a Jeep Ponés.
012, la millor resposta.
M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
Com li va la cerca de feina?
Doncs ja n'ha trobat una gràcies al SOC.
Ah.
A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
No sabia que el SOC feia tot això. I aquesta formació la pot fer tothom?
Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
No podem continuar dormint al costat de la porta. El Feng Shui diu que l'energia no flueix igual.
Fa mesos que canviem els mobles de lloc pel Feng Shui. Pots parar?
A Peugeot Service, si toca canviar, toca guanyar. Renova els pneumàtics del teu vehicle, sigui de la marca que sigui, i de la mà dels millors professionals. I si els trobes més barats, et tornem la diferència. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. Aquest any ens hem enfilat ben amunt per deixar caure els preus amb la baixada de gener de Mediamunt!
Aconsegueix un QLED Samsung de 75 polzades 4K i amb intel·ligència artificial per 699 euros.
Mediamunt!
Eufòria, el càsting.
Seguim sense tenir clar què hem de fer amb vosaltres.
Ho tenim!
Comencen els càstings!
Divendres a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Jo ara et tiro una altra cançó i tu em dones l'entrada.
Sí. Sismologia.
Estem al suplement de Catalunya Ràdio amb Roger, amb l'Àxel i amb el Xes i amb el Marc.
Esteu escoltant la millor cançó del disc.
No pot ser que totes siguin les millors cançons
no,
del disc.
És que
cadascú té la seva, però...
Aquesta és molt bona.
No, Omni 84.
No, però ara, en sèrio, aquesta cançó
me la vol. Silenci, home, per favor.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana.
I a Catalunya, entra al baix!
Amb Roger Escapa.
Explicaré aquesta història de l'Omni que vaig veure a Vegas.
Com si surten sols.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyen la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el periodista Marc Bataller, el doctor en Humanitats i expert en moviments socials, Jordi Mir, i el periodista Jofre Llombard.
I al Matí de Catalunya Ràdio, que continuem molt pendents d'aquesta nova polèmica sobre la data de l'inici del curs escolar. I és que el Departament d'Educació ha proposat als sindicats que sigui el 8 de setembre durant els pròxims 3 anys. El sindicat majoritari USTEC ja s'hi ha oposat, com sentíem abans de la publicitat, plantegen començar el curs després de l'11 de setembre. Ahir mateix la seva portaveu, Yolanda Segura, ho justificava així en aquest programa.
Per nosaltres és poder gestionar moltes tasques que queden per gestionar quan comencem abans.
Deia que són necessaris aquests 3 dies abans. Saludem a aquesta hora la consellera d'Educació, Esther Niua. Consellera, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, gràcies a vostès.
Parlen, de fet, vostès de la data com una proposta.
Sí, és una proposta que, de fet, fem cada any. Comencem amb la mesa sectorial, on hi ha efectivament els sindicats, també la Junta de Direccions, i ara en el Consell d'Educació de Catalunya, que diguem que és l'òrgan que representa doncs, el conjunt de la comunitat educativa i que, de fet, s'ha pronunciat. Normalment cada any es pronuncia de fer un dictamen sobre la proposta de calendari escolar i, d'alguna manera, aquesta proposta que fem en aquests moments doncs, compleix amb aquests elements, que, bàsicament, perquè l'audiència ens entengui, vol dir que els docents tinguin com a mínim aquests 5 dies per poder preparar el curs, és a dir, començant l'1 de setembre, doncs, no, tenint en compte que hi ha 5 dies laborables l'1 de setembre, doncs el 5 de setembre serien aquests dies, i per tant ens sembla que és una proposta doncs, equilibrada, tant pensant en els centres, en els, sobretot en els docents i en els equips directius i també en les famílies.
Li sorprèn, per tant, que el sindicat digui que li ve de 3 dies per preparar bé el curs?
És que no és així, no? Com deia, és a dir, primer, el més important, més enllà, quan parlem de l'inici de curs, és important, efectivament, garantir que es pot preparar bé aquest curs. I pensem que aquests 5 dies laborables anteriors doncs, a l'inici de curs doncs, fan perfectament possible acollir professorat doncs, que s'incorpori en un centre, a coordinar doncs, el que s'hagi de coordinar, acabar de preparar algun espai. Per tant, em sembla que és suficient, sobretot, tenint en compte que les adjudicacions del professorat doncs, el fem al juliol. I, per tant, ens sembla que és una data, com deia, equilibrada, que té sentit comú i una mica que la novetat d'aquest any és que la voluntat del departament ha estat precisament per donar estabilitat i per donar doncs, previsió al sistema educatiu, proposar no només la data d'inici del següent curs, sinó dels diferents, dels dos propers cursos, dels tres propers cursos, de fet, d'aquesta legislatura, per donar, doncs, com deia, aquesta estabilitat que pensem que requereix el sistema educatiu.
Començar el 8 de setembre, per això, també respon a la conciliació familiar?
Bé, el que respon és, com deia, doncs, de tenir uns dies necessaris per preparar doncs, aquest curs amb les condicions, amb les mínimes garanties, i a partir d'aquí doncs, pensem que, si no, si esperéssim anar més enllà de la diada, segurament aquí sí que estaríem perjudicant doncs, també les famílies, que com sap tothom, doncs, en fi, tothom intenta fer equilibris i casals o família o avis que fan moltes vegades doncs, aquesta tasca, però entenem que, com deia, pensant estrictament en el sistema educatiu, doncs, és una data adient, és equilibrada, i a més, també està dintre la forquilla de dies lectius que estableix la Llei d'Educació de Catalunya. No? La Llei d'Educació de Catalunya diu que el calendari ha d'estar entre 175 i 178 dies. Aquesta proposta de calendari doncs, fixa 177 dies, diguem, lectius en aquest curs. Per tant, com deia, ens sembla que és una proposta doncs, que fins a cert punt és continuista, no? Perquè tornem, mantenim aquest inici abans de la diada, que ens sembla que és una cosa sensata també pensant en les famílies. Mm.
Sempre hi ha hagut una reflexió sobre les vacances d'estiu, si són massa llargues pels nens o no. De fet, aquí els pares segurament hi tenen més a dir. No sé si en aquest sentit, consellera, estan fent algun tipus de reflexió també per intentar fixar-se en altres models més europeus, si això ho contempla la Generalitat, o és una cosa que a hores d'ara és una porta que no es vol obrir?
Bé, doncs tota aquesta reflexió sobre els temps escolars ens portaria molt lluny, no? I de fet hi ha hagut estudis sobre els temps lectius i els temps educatius. De fet, una cosa són els temps lectius, no educatius poden anar molt més allà, per exemple, en l'àmbit de les extraescolars, no? Però aquí, efectivament, com a país, doncs tenim uns temps que més o menys estan a la mitjana. Sí que és veritat que segurament tenim jornades una mica més llargues, però en canvi calendari segurament més estrets, no? Però clar, això ja penso que el sistema educatiu també dona molta coherència a la cohesió social, no? Al final, no és el sistema educatiu que ha de garantir doncs, aquesta conciliació, sinó que el nostre objectiu és garantir doncs, l'aprenentatge i el desenvolupament del conjunt dels infants, però hem de tenir en compte doncs, en fi, els horaris del conjunt de la ciutadania, però doncs, sembla que tenim un sistema educatiu relativament equilibrat. És veritat que hi ha vacances d'estiu i que qui més qui menys doncs, requereix uns dies, doncs, en fi, com deia abans, intentar doncs, trobar altres activitats no lectives, no? Però que de conciliació, que permetin aquesta conciliació a les famílies, però doncs, sembla que estem una mica en la mitjana europea en aquest sentit.
Però repartir més les vacances no s'ho plantegen? Que el mes de febrer o març hi hagi, per exemple, una setmana o 15 dies?
No, en aquests moments nosaltres no estem pensant en això, sincerament. Mm.
Una de les queixes també d'USTEC en començar el 8 de setembre és que diuen que hi ha claustres que no saben quin equip pedagògic tindran fins a finals d'agost o principis de setembre. Hi ha alguna manera de canviar això, consellera, i que els docents tinguin més marge per preparar els cursos amb el professorat exacte, concret?
Bé, de fet, la proposta que els hi dic, nosaltres contemplem a principis de juliol com a molt tard poder fer les adjudicacions. De fet, no sé si recordarà l'any passat que vam tenir un problema important a efectes d'adjudicacions, però malgrat tot vam anar 10 dies abans del que s'havia anat el curs anterior. La nostra voluntat, com deia, és tenir les adjudicacions de professorat, de docents fetes, a principis de juliol a tot estirar. Què passa, doncs, aleshores? És veritat que 1 de setembre, quan s'incorporen la majoria de docents als centres, pot ser que algú triï per un tema precisament de conciliació, fer només mitja jornada, algunes baixes que es comuniquen en aquests moments, i és en aquesta setmana que poden haver-hi alguns ajustos o alguns canvis de docents respecte a les adjudicacions fetes ja al juliol. Però, com deia, estem parlant d'una minoria, no? La gran majoria d'adjudicacions es fan al mes de juliol i, per tant, tothom sap a 1 de setembre a quin centre li toca i on ha d'anar. I a partir d'aquí són aquests ajustos que tenen a veure, com deia, passar de jornades senceres a mitges, a reduccions de jornades, diguem, per efectes de conciliació, però la gran majoria, els docents del sistema educatiu estan adjudicats al mes de juliol.
Per tant, hi ha garanties perfectes per començar el 8 de setembre.
Totalment.
Més enllà de la data de l'inici del curs, USTEC també rebutja que els instituts d'escola s'hagin de fer un mínim de tardes lectives a la setmana. Diuen que això no respon a criteris pedagògics. Què respon, consellera?
Doncs que sí que respon, perquè precisament el que vol un institut escola és tenir aquesta, o el que caracteritza un institut escola és aquesta continuïtat del projecte pedagògic entre primària i secundària, i certament dels 121 instituts escola que tenim en aquests moments teníem situacions diferents. És veritat que la gran majoria feien com a mínim 3 tardes o més tardes, i només en tenien 25 que o no feien cap, o en alguns casos en feien 2. Doncs aquí sí que hem establert que entenem que un institut escola, com a molt, ha de fer que l'alumnat tingui lliures només 2 tardes, no? Que com a mínim, o dit al revés, que com a mínim 3 tardes a la setmana hagin de ser també lectives, perquè d'aquesta manera garantim aquesta continuïtat del projecte pedagògic entre primària i secundària. I a partir d'aquí, pensàvem que no podia ser, no?, que hi hagués tantes diferències o tanta diversitat en instituts d'escola, i ho farem d'aquesta manera. És veritat que pot ser que n'hi hagi algun que per algun tema de limitació d'espais, per exemple, no?, depèn de cada institut d'escola com s'ha creat, alguns són de nova creació, però n'hi ha d'altres que s'han creat arran de la fusió de 2 centres, una escola o un institut, que per tenir, per exemple, 2 edificis diferents o diferenciats, allí haguem de fer una excepció que s'haurà d'autoritzar per part de serveis territorials. Però, en general, els instituts d'escola hauran de fer com a mínim aquestes 3 tardes lectives pel seu alumnat.
Tot això, el dia 24, d'aquí 9 dies, hi ha convocada una manifestació a Barcelona, i l'11 de febrer hi ha una jornada de vaga per demanar millors condicions pel professorat. Ara mateix, consellera, hi ha negociacions en marxa per evitar aquesta vaga?
Sí, de fet, bé, no només per evitar la vaga, sinó és veritat que nosaltres tenim aquestes meses sectorials molt sovint amb el conjunt dels sindicats, i, de fet, no ara, és a dir, ja durant l'any passat s'han fet avenços importants. Per exemple, es va donar compliment a un acord sindical anterior que establia que els docents majors de 55 anys poguessin fer una reducció de 2 hores lectives, s'ha parlat del pas, diguem, dels estadis, que sigui automàtic, s'han fet millores en la borsa de substitucions, i estem fent passos importants endavant en l'àmbit de la desburocratització, que, com sap, no només en l'àmbit, diguem, educatiu, sinó en el conjunt de la funció pública, hi ha elements de millora. Però a partir d'aquí s'estan negociant, s'estan fent propostes, perquè l'objectiu que tenim és que hi hagi aquesta millora de les condicions laborals del professorat, i això no sempre vol dir retribucions, que entenc que és una part important, però vol dir parlar de ràtios, com de fet s'han baixat i de manera important a infantil i primària. És important parlar de personal de suport, perquè som conscients que tenim un alumnat divers, i cada cop hi ha més complexitat també que hem de tenir en compte, i de fet aquest curs hem incrementat més d'un 14% el personal de suport per fer aquest suport precisament intensiu a aquest alumnat amb més necessitat, i com deia abans també, en tot el que té a veure amb la desburocratització, en el fet de poder destinar més hores, diguem, a la part pedagògica, no?, que és la més important, i no tant a feines de gestió o administratives. I en això estem treballant. A més, hem posat sobre la taula ja algunes propostes que tenen a veure, per exemple, les les pernoctacions, quan un docent doncs, fa unes colònies doncs, que pugui doncs, tenir un complement pel fet d'estar una nit fora de casa, en l'àmbit dels coordinadors i digitals, major reconeixement, més hores, diguem, pedagògiques, o altres elements, per exemple, el personal de suport educatiu, doncs, poder fer algun complement. Hi ha elements, s'està treballant, és veritat que fins ara no consideren que siguin propostes, diguem, suficients, però en tot cas nosaltres seguirem treballant per intentar doncs, garantir aquesta millora del seu reconeixement, aquesta millora de les condicions, perquè el que ha de fer és redundant aquesta millora de l'atenció educativa que tots volem en el sistema educatiu.
És Esther Niua, consellera d'Educació, responent al Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos, consellera.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
Que vagi molt bé. Apuntava la consellera uns elements que crec que són interessants d'analitzar també a l'Àgora. Parlava de rebaixar les ràtios i millorar l'atenció a la diversitat. Crec que és un dels grans reptes demogràfics que hi ha en el país, però més concretament a l'aula, pels problemes que ens trobem, sobretot, per exemple, de llengua o a l'hora de parlar d'aprenentatge, dels informes que hem vist aquests últims dies de PISA. Jofre.
Sí, hi ha una davallada de natalitat, amb la qual comporta que ara mateix la piràmide no arribi a ser invertida, però com més gran és l'edat classe, més alumnes hi ha, i per sota doncs costa omplir línies d'infantil 3, infantil 4, etcètera, etcètera. No? Bé, doncs, crec que és un bon moment per fer de la necessitat virtut i, efectivament, poder tractar més acompanyadament, no vol dir que no ho facin a primària o a secundària, però sí que es pot treballar més adequadament, aprofitant que tindràs menys alumnes i que al llarg de l'etapa escolar s'aniran incorporant alumnes que no han nascut aquí i que
poden arribar al mes de gener, per exemple,
exacte,
no? Perquè arriben quan arriben, diguéssim.
I que necessiten un tractament específic perquè moltes vegades no parlin no el català, ja el castellà, no? I es podria aprofitar per fer això. Això no treu sobre el debat del calendari escolar, que és un altre debat, que ja, si vols, aprofundim.
Jordi.
Jo crec que les dues coses acaben anant lligades. És a dir, quan hi ha un conflicte, i per exemple hem vist aquest conflicte a partir de si s'accepta o no el nou horari, segurament no s'està discutint només sobre els dies, sinó s'està discutint pensant, des de l'òptica, diguem, del sindicat o del món escolar, amb el conjunt de malestars. Clar. Llavors, si a sobre de que tinc aquests malestars tu em vens i em dius que vols que comencem abans, doncs et dic que no. No? Mm-hmm. Llavors, segurament això tindrà millor perspectiva de futur si són capaços d'abordar les diferents qüestions que estan en joc.
Per això el que deia és que aquí hi ha, perdoneu la pedanteria, però hi ha allò que se'n diu un problema de relat. Mm-hmm. És a dir, si de totes les reivindicacions la que surt a la llum, la que es trasllada a la societat, és els mestres no volen començar abans, fins i tot pots posar en entredit la legitimitat de la resta de no? O sigui, perquè la societat li costa entendre que, de la mateixa manera que el 30 de juny s'acaba, caiguin que caigui, s'acaba el curs escolar per ells, i l'1 de juliol ja tenen vacances, és veritat que la primera quinzena de juliol fan formacions, etc. Però qui vulgui, el 30 de juny, caiguin dilluns, caiguin divendres, acaba. Doncs el mateix amb el 8 de setembre. Caigui com caigui el 8 de setembre, es comença el 8 de setembre. Ara bé, si tu fas de totes les reivindicacions, la que acaba sortint a la llum és la del calendari escolar, després és lògic que la societat no t'acabi d'acompanyar.
Sí, és el problema que comentes, no? Després hi ha el mantra aquest que diuen, no? Si fas aquesta reivindicació, que els professors fan massa vacances. Clar. Que no és cert. Però si t'agafes amb aquests 2-3 dies, la veritat és el que dius, no? Les seves reivindicacions s'igualeixen. Puc entendre que demanin millors condicions laborals, perquè fins i tot encara segurament estan patint retallades d'anys anteriors. Que hi hagi més pressupost per l'escola inclusiva, més pressupost pels educadors socials, però és complicat d'entendre per les famílies i per la ciutadania en general que demanin 2 o 3 dies més per preparar el curs.
Quan el la portada d'Ustec va dir ahir, són imprescindibles sí. 3 dies per preparar bé el curs. Si no, és impossible que tinguem bons resultats en matemàtiques. Sí, venia a dir això. Jo penso, sí, 3 dies...
Ja. Ricard, fixa't que la immensa majoria de l'entrevista que vas fer ahir va anar sobre aquests 2-3 dies.
Sí, sí.
És a dir, no es van parlar...
No, per això posem el focus, el que deia la consellera, al final, que és, posem el focus en millorar l'atenció de la diversitat, que és una situació que passa a les aules o passa a tots els municipis de Catalunya, que tenim un problema de com gestionem tot això, no?
I és que, d'altra banda, és una bona mesura.
O rebaixar les ràtios.
És una bona mesura avançar el curs. Mm. I sobretot que, durant els propers 3 anys, si més no, les famílies o professorat, sapiguem que començarà el 8 de setembre. Això és important, sí. Perquè hi havia un any ja deien el 5...
Sí, però també durant 3 anys, dius, per què no ho fem sempre? Sí, 3 anys, sí, sí. Només.
Bueno... Suposo que és la legislatura que els hi queda.
Marta.
3, ja, encara?
No, no. Ah. Sí, però encara queden 3, més o menys.
Menys, no. Menys que més.
Menys que Marta. Sí, sí.
No, a veure, i vagi perdonant que jo estic a favor de que ho avancin, perquè
els que som pares i mares, aquella setmana, just a partir d'aquell dramàtic, ja, perquè s'ha fet tan llarg, tan llarg, tan llarg, que al final fins i tot és aquella frase de que no, és que els nens ja volen anar a l'escola. No, i els pares estem encantats.
Això no tinc gaire clar, depèn de quines edats.
Exacte, depèn de quines edats. No, el que sí que volia dir és que crec que en aquest debat es barregen moltes coses, perquè sí que és veritat que a l'escola li estem demanant tot i exigint tot, segurament hi ha molta tensió en moltes necessitats que tenen a nivell de recursos, que això no és necessàriament més diners, és una organització diferent, per exemple, tot el tema de la matrícula viva doncs tensiona molt, etc. Llavors, suposo que en el moment en què toques un tema estrella, que és els dies, doncs aquí emergeix tot plegat i suposo que la reflexió ha de venir per aquí. Jo tinc la sensació que la consellera ho té clar i que ho tiraran endavant. I que al final acabaran aconseguint un cert consens. Jo estic, de veritat que penso que és una bona mesura, el que passa que no es poden obviar les dificultats que està tenint l'escola en molts altres àmbits que s'han de solucionar, s'han d'abordar i s'ha de mirar, s'ha d'agafar una mica el toro per les banyes, diguem-ne.
Són les 9:20, ens acompanya avui al matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull. Què tal, senyor Turull? Bon dia.
Molt bon dia.
Vostè els fills, les filles ja les té grans, per tant...
Una mica grans, sí.
Sembla que això de l'escola, no sé si ja personalment, diguéssim, no s'ho mira tant quan comença o no. Políticament seria una altra història.
Personalment és una cosa, no sé. Políticament, evidentment, que és una altra, no?
Què li sembla per això que comencin les classes el 8 de setembre?
A veure, jo el que crec que, crec que un dels errors que hi ha hagut en matèria d'educació, i no només d'aquesta consellera, sinó inclús del conseller anterior, és que primer s'ha disparat i després s'ha apuntat. I ara, ho deia la Marta Pascal, la comunitat educativa viu molt tensionada. És a dir, els reptes d'educació són immensos, tot el tema de la matrícula viva, tot el volum en moltíssimes escoles d'alumnes amb necessitats especials és increïble. I amb el que s'ha de fer és dialogar molt amb la comunitat educativa. No pots anar a anunci i a partir d'aquí negociarem, sinó que ho has de parlar molt. I crec que vivim en un moment el sistema educatiu amb grandíssims reptes en què cal empatitzar molt amb la comunitat educativa. I a mi això d'aquest anunci em sona una maniobra de distracció després d'haver fet i haver optat pel tema curricular que els interessa a Madrid, amb allò de la fusió de les ciències, etc, que això sí que són de temes de calat perquè estem preparant els nostres joves, no? Per tant, nosaltres què diem, home, parleu amb la comunitat educativa que segur que es pot trobar un punt d'acord que no ha de ser, doncs, allò de fer entrar el clau per la cabota, no? El món educatiu està molt tensionat i nosaltres que hem visitat, doncs, moltes escoles, te'n dones compte d'això i, a més, amb fenòmens, doncs, de moltes poblacions de Catalunya que el fenomen demogràfic ho ha tensionat encara més, no? Per tant, home, si els mestres diuen que aquests dos o tres dies són fonamentals, cal trobar aquell punt intermig, no? Però fer aquests anuncis, jo crec que més com a maniobra de distracció d'una altra cosa, que aquí sí que crec que és un greu error d'adaptar-se al tema curricular que estableix Madrid, a diferència del que hi havia aquí a l'escola catalana, doncs crec que hi hauria d'haver un procés de diàleg a la conselleria i segur que s'ha demostrat altres vegades que són capaços de trobar aquest punt d'acord, no?
Avui ens acompanya al matí de Catalunya Ràdio Jordi Turull, entre altres coses, perquè no fa ni una setmana que Oriol Junqueras anava a la Moncloa a tancar amb Pedro Sánchez aquest acord per el canvi de finançament, model de finançament per alguns, un canvi de finançament per d'altres, i aquests dies Junts ha sigut notícia, diguéssim, per aquest no a l'acord de canvi de finançament. És un no rotund, senyor Turull?
En el que hi ha ara acordat, que ha transcendit, que no hem vist la lletra, que perquè no ha entrat al Congrés dels Diputats, és un no claríssim, evidentment, sí, sí.
Però si Junts no va aconseguir, per exemple, el concert econòmic, quan governava, per què creieu que ara sí que aquesta és l'opció única vàlida per arribar a un acord de nou finançament amb la Moncloa?
Ens trobem en un context, Catalunya ja no es pot permetre més, i estàvem parlant del tema educatiu, de les necessitats en el tema educatiu. Si comencem amb el tema de les necessitats que tenem, amb el tema sociosanitari, amb moltíssims altres temes, Catalunya no es pot permetre viure més amb aquesta asfíxia fiscal que fa tant temps que viu i que pateix. A més, ens trobem en un context polític que creiem que ens és favorable. És a dir, nosaltres, abans de Nadal, vam fer una crida a dir, escolta, aprofitem aquesta debilitat que té el govern de l'Estat d'ara i que té voluntat de voler seguir i que s'ha demostrat que quan es veu l'avís no és capaç de fer unes... diguem-ne, arribar a uns acords que sempre havia negat i que no hi ha negat i que mantenir la posició val la pena, doncs de fer un front comú perquè és que ens hi juguem molt. Estem parlant d'un model de finançament que estem parlant el 2027 passarà això. Escolti, l'últim model de finançament és del 2009. Ens estem jugant al finançament per Catalunya de gairebé una generació. I el que no vull és que d'aquí... No d'aquí 15 anys, d'aquí 6-7 anys et diguin... Escolti, i vostès com van permetre aquesta situació? És a dir, han canviat tantíssim les coses i l'asfíxia ha seguit d'una manera tan premeditada que, a més de les expectatives que es van dir de pacte, de canvi de model, no hi ha canvi de model, de singularitat específica per Catalunya, no hi ha de més sobirania sobre els nostres recursos perquè puguem fer les polítiques que des de Catalunya, d'acord amb la Generalitat de Catalunya, podem fer, no hi ha res, de res, de res de tot això. És una simple actualització, no? Per tant, escolti, nosaltres aquest debat que es diu, escolti, vostès renunciaran a 4.700 milions, no? Nosaltres el que no volem renunciar és a més de 14.000 milions que una vegada més se'n van i no tornen. Perquè Catalunya té unes necessitats increïbles. Amb aquests 4.700 milions, el que és ja el dèficit que cada any comencem en el camp de la sanitat i les necessitats que tenim. Perquè, escolti, l'altre dia algú deia, amb tota la raó, escolti, l'envelliment mateix de la població ha estat el gran èxit del segle XX.
I el fracàs.
Però, no, no, i és el gran repte del segle XXI. Sí. Això són unes necessitats increïbles en tots els ordres. És que no en tenim ni per això. I després nosaltres, escolti, i li diré molt clar, aquí hi ha hagut un acord, doncs escolti, és molt legítim que aquests partits facin aquest acord. Ara nosaltres, la supervivència de Pedro Sánchez no pot anar a costa de la supervivència de Catalunya i ens hi estem jugant moltíssimes coses. Ho aprofitem ara, no amb una lògica de 7 diputats i 7 diputats, i nosaltres vam fer aquesta crida de dir, escolta, som 14 diputats, hi ha un moment de feblesa increïble en el govern de l'Estat, doncs aprofitem-ho. Perquè és que això és allò que ja Trias Fargas en el seu moment va dir de crònica d'una asfíxia premeditada. Tu l'asfíxia la pots aguantar durant molt temps, però és que Catalunya no s'ho pot permetre, no?
Avui apuntàvem amb la vegada de metges que hi ha a Catalunya, que per resoldre els problemes que manifesten els professionals metges d'aquest país, amb la meitat de l'acord de finançament se solucionarien, però per tant, diguéssim, que quedaria ja en la meitat l'acord pactat entre Esquerra Republicana i el PSOE. Però aleshores, quines són les condicions per votar-hi a favor? És a dir, només concert econòmic?
Bueno, és nosaltres sempre hem dit, escolta, hem de sortir del model comú que ha d'haver-hi. Catalunya ha de poder ser amo dels seus recursos i pactar, en el seu cas, allò que es va dir un concert econòmic solidari, pactar les regles del joc, perquè el que no pot ser és que nosaltres ens anem empobrint cada vegada més, i puguem donar resposta cada vegada menys i menys a les necessitats que té Catalunya. És a dir, això el 2009 ja es va dir que no era un model correcte. Tothom diu, és el millor model, el millor model. Només que guanyis un euro més ja és millor model que l'anterior. Home, sí, però tu has de mirar amb la perspectiva i, sobretot, tu has de mirar amb ulleres generacionals, perquè és que ens hi estem jugant molt. Aquest és un país que ha passat de 6 a 8 milions d'habitants en molt poc temps. Allò que dèiem, el repte, doncs, d'allò que és un gran benefici, de que, per exemple, la gent viu molt més anys, però han aparegut, doncs, tot el món, som la primera generació cuidadora amb tot el tema, per exemple, de la llei de la dependència, i que no podem atendre les necessitats per tota aquesta generació, que són la que van aixecar el país i que ara reclamen un cert ajut, doncs, per aquests anys que tenen de vida. I com això, moltíssimes coses més. Patim expoli fiscal, patim expoli d'inversions, patim expoli de talent. És a dir, ja n'hi ha prou. De fet, va ser el nostre eslògan a la campanya de les generals i, per tant, ningú ha de quedar sorprès. Vull dir, escolti, ja n'hi ha prou. I les coses han de canviar, i nosaltres el que demanem és de fer aquest front unitari per dir, escolta, hi ha uns temes nuclears de Catalunya, de país, que ara és el moment de poder-los resoldre, perquè a un context polític com l'actual difícilment el podrem tornar a tenir. I nosaltres fem aquesta crida, doncs, Esquerra Republicana, doncs, a aprofitar aquest context i anar absolutament a la una. No estem demanant una cosa que no pugui ser, perquè el Parlament de Catalunya l'últim any, amb Esquerra Republicana, hem votat 3 vegades que la solució al finançament passa pel Consell Econòmic Català. És a dir, ha d'haver una clàusula a l'OF que diu que Catalunya queda excepcionada, com ja ho estan, doncs, algunes altres, i hem de poder tenir la cessió, que també vol dir el poder, sobre el 100% dels nostres recursos.
Que porten, de fet, dies, uns quants dies, intercanviant-se missatges entre Esquerra Republicana i Junts. No sé si per això n'han parlat en privat, d'aquesta idea.
Sí, és a dir, nosaltres la idea del front comú amb temes nuclears de Catalunya, per millorar inclús el que eren acords només de titular, però a l'hora que t'hi has de submergir i posar-lo sobre paper, això nosaltres ho hem traslladat a Esquerra Republicana.
Però han negociat amb Esquerra abans de l'acord?
No, nosaltres ens hem intercanviat alguna informació. Abans de l'acord se'ns va traslladar alguna informació, va haver una reunió, doncs, que se'ns va dir, mira, de moment el govern de l'Estat està fins aquí, vol arribar fins aquí. Nosaltres vam dir, home, això no respon a cap de les expectatives, no del que nosaltres volem, del que vosaltres veu posar com a condició per investir Pedro Sánchez i Salvador Illa. No respon a res. No hi ha cap singularitat específica per Catalunya, no queda garantit el principi aquest d'ordinalitat, no hi ha més sobirania respecte als nostres propis impostos com poden tenir altres comunitats.
Per tant, és que reconeixia la posició de Junts respecte al seu acord.
Sí, el que passa que nosaltres, quan se'ns explica això, se'ns diu que s'està negociant. Per tant, nosaltres vam dir, escolta, hi ha aquesta possibilitat de que fem molta força amb 14 diputats, però resulta que potser en aquell moment ja ho tenien tancat. A nosaltres no se'ns va dir que estigués tancat. Nosaltres, doncs, suposo que com vostès ens vam assabentar, escolta, demà hi ha una reunió i s'anunciarà un acord, i és a partir d'aquí que ens hem assabentat de l'acord. Però, bueno, això ara té una tramitació parlamentària, hi ha 14, podem ser 14 diputats, en comptes de 7 i 7 que cadascú vagi a la seva, a fer què? A fer allò que hem votat conjuntament al Parlament de Catalunya. Per tant, tampoc estic demanant cap cosa diferent.
Junqueras va dir, de fet, en aquest programa fa pocs dies, que havia demanat una reunió a Waterloo amb Carles Puigdemont. Tenen data ja d'aquesta reunió?
No sé si hi ha data, però a veure, era una reunió, no era per parlar del model de finançament. Escolta, tal dia estic per Brussel·les, què tal et va si ens veiem? És això, eh? Estem parlant d'això, no és allò d'ell, sentem-nos aquí, no sé si ara ho voldran... Nosaltres disposats a parlar, evidentment que sí. Nosaltres també, abans de les... I jo personalment...
Però, per tant, no existeix una proposta formal, vol dir, de reunió.
A veure, és que, clar, no saps el que és un missatge per WhatsApp o per Signal de privat si acaba transcendent públic, però si tu ho trobes en un diari de que he demanat una reunió, bueno, no sé on, és a dir, no sé la formalitat. Tampoc hem de ser molt formalistes, escolta, per quedar tampoc cal grans formalitats ni grans coses. Escolta, nosaltres, en la línia aquesta, perquè seria incoherent per part de nosaltres, escolta, anem a fer un front comú i que ho comencéssim a posar masses condicions per fer trobades, però, bueno, això no saps quan és... no sé, jo tinc molts missatges de l'Oriol Junqueras, però, bueno, són missatges entre ell i jo, no els farem públics, vull dir que això, nosaltres estem disposats, volem seure'ns i dir, escolta, molt bé, vosaltres heu arribat fins aquí... crec que si ara vosaltres hi poseu un efecte multiplicador de 7 passem a 14 per condicionar, és que ens hi estem jugant molt. Ens estem jugant molt, i insisteixo, és que l'última mostra és que ve del 2009 fins gairebé 20 anys, eh? I, escolta, i les necessitats de Catalunya de recursos per fer front als reptes que tenim i a les necessitats de la gent són absolutament increïbles, no?
I amb Salvador Illa hi ha previst alguna reunió per parlar de finançament?
No, perquè Salvador Illa amb això no hi pinta res, perdona l'expressió, de fet ja s'ha vist, no hi ha pintat res, ell només està pendent fent servir una expressió d'ell, deu estar mirant una sèrie de Netflix, esperar la trucada de Pedro Sánchez, de dir, ara has de defensar això, ah, bueno, doncs molt bé, ja defensaré això. És a dir, ells... vostè, és que és inaudit, no? És a dir, Salvador Illa ha esperat un acord d'Esquerra Republicana amb Pedro Sánchez i ara ja diu, això és el millor. Si haguessin arribat un altre acord amb Pedro Sánchez, hagués dit, és el millor. És a dir, Salvador Illa fa el que li diu Pedro Sánchez. Quan Pedro Sánchez diu no hi haurà mai amnistia, ell diu no hi haurà mai amnistia, i ho dic fort, i ho dic ben clar, i ho dic perquè ho senti tothom, no hi haurà mai amnistia. Quan Pedro Sánchez, allò que era impossible, arriba a un acord perquè es manté la posició i amnistia, ara surt l'abanderat que semblava que fos una iniciativa seva, no? Però ell en totes aquestes negociacions, i és molt i lamentable perquè és la figura de la presidència de la Generalitat, que estigui esperant una trucada i que no hi sigui. És bastant trist, no?
Això de les lògiques aquestes d'aquí depèn d'aquí, aquests últims dies també hi ha qui ha acusat a Foment de dependre de Junts. Vostès sabien abans el contingut del comunicat que va fer Foment sobre el concert?
No. I nosaltres, escolti, nosaltres amb totes les organitzacions, i especialment, i miri, vostè em parla de Foment, però especialment amb que són les organitzacions de la petita i mitjana empresa de Catalunya, que és la gran base del teixit productiu de Catalunya, i que el motor econòmic de Catalunya funciona gràcies a ells, i tenim un contacte permanent. I totes aquestes també hi han posat els seus pros en aquest acord de finançament. És un avenç. Bueno, esclar, és que si et donen un euro més ja és un avenç, però això soluciona els problemes sistèmics i greuges sistèmics i estructurals de Catalunya? De cap de les maneres, no?
Quan parla d'aquest front comú amb Esquerra Republicana, no sé si el que també ve dir-nos és que podrien recuperar-se les relacions amb el PSOE si fan un front comú en aquest sentit.
Nosaltres al PSOE, hem dit, nosaltres amb el PSOE, i justament allò que Gat ha escaldat amb aigua freda en té prou, és que una cosa és el que anuncien, l'altra és el que fan, és a dir, Espanya sempre acaba incomplint, i llavors ho tens tot molt ben blindat, o és molt complicat. Nosaltres amb el PSOE ja vam dir el que vam dir en el seu moment, fins que no compleixin amb el que ens vam acordar i no han fet, doncs no hi tenim res a parlar. Fixi's una cosa, nosaltres amb el PSOE teníem un acord que creiem que era bo de cara a negociar tot això del sistema de finançament, que era abans de concretar el canvi de model, publiquem les balances fiscals. Per què? Home, perquè tothom sigui conscient de la dimensió de la tragèdia.
Per tenir la radiografia, diguéssim.
La radiografia, i perquè totes aquestes veus que sentim que la que Catalunya fa demanar alguna cosa, ja surten tots, que si beneficis, escolta, que tot el conjunt de l'Estat fos conscient de l'espoli fiscal de Catalunya. publicar les balances fiscals després, si és que s'acaben publicant d'un acord de finançament, és allò de dir primer disparo i després apunto. Home, nosaltres vam dir, escolta, nosaltres a la taula de suïcidi també hi havia el tema del finançament, però per nosaltres, per una bona negociació, era imprescindible la publicació de les balances fiscals, i això no s'ha fet. I ara imagina't que es tanca un acord i surt el resultat de les balances fiscals i que dius, escolta, és que això que no ha pactat és que és la simple actualització de l'IPC de tots aquests anys que anem de retard i que això, vamos, no soluciona per res el dèficit que tenim de tot el volum de diners que paguen els catalans i que no arriben aquí en forma de serveis, no?
És a dir, fem la radiografia abans d'operar el genoll, diguéssim, no? Perquè si no, no sabem què...
Normalment es fa això, no ho sé. Ho dic perquè, clar, si tu... primer un metge et fa un diagnòstic, sí. I després et recomana la medicina o arribes a un acord del tractament, però, clar, ara fem un tractament i després mirarem quina enfermedad hi ha. Home, em sembla que això és esperpèntic, no? Per això ens va sorprendre molt tancar aquest acord de finançament, primer pel contingut, que no és res amb el que es havia dit ni es havia generat. Ja sé que a vegades les negociacions no aconsegueixes el 100% del que vols, d'acord. Però entre el que s'ha aconseguit i el que es va prometre a canvi de la investidura del president Illa i de Pedro Sánchez, bueno, l'abisme és igual. I ells mateixos ho saben i ells mateixos ho reconeixen. I a més, pots posar la bola allà on vulguis, però diuen, no, el principi d'ordinalitat es tendirà. No, escolti, principi de l'ordinalitat o hi és o no hi és. O estàs embarassada o no estàs embarassada. Allò, mitja embarassada, no hi ha ningú que ho estigui. I, per tant, principi d'ordinalitat, o hi és o no hi és. Estendirà. Què vol dir estendirà? No, no, no. Singularitat. Bueno, és una singularitat per tothom. Home, això no és una singularitat per tothom. I després el tema de més sobirania. Hi ha més sobirania en aquest increment d'IRPF, d'IVA que tenim? No. Respostes de la consellera, com vam fer la reunió dels grups parlamentaris amb ella. Hi ha alguna singularitat específica per Catalunya? No. No sé quin sistema de negociació. I jo l'altre dia hi havia una entrevista amb un diari que entrevistaven a Oriol Junqueras i a
Alicia Romero.
I a Alicia Romero. Diu, ara falten les competències no homogènies. Val? I la consellera diu, bé, això fins ara ens estan donant 3.900 milions d'euros i n'haurien de mirar a veure si poden ser més. I Oriol Junqueras deia, com a mínim, 3.100 milions. I, home, cony, estàs demanant 800 milions menys del que ja diu la consellera que estem rebent, no? Vull dir, clar, jo no sé si algú s'ho ha mirat allò amb rigor. I hem de posar rigor i no tòpics aquí. I, escolti, nosaltres què diem ara? Escolta, anem en el tràmit parlamentari a mirar com millorem tot això, aprofitant això, insisteixo, la debilitat d'un govern i que la debilitat de l'Estat en tantes coses pugui ser l'excusa per tornar-nos a fortir, tornant a la una, des dels partits independentistes, per fer allò que hem votat al Parlament de Catalunya. Insisteixo, no per una cosa que Esquerra i nosaltres veiem diferent. Escolta, ho hem votat conjuntament, en poc temps, aquesta legislatura, tres cops al Parlament de Catalunya. Mm. No podem anar a negociar des de la resignació. Perquè llavors el resultat és el que és. I hi ha molt missatge públic dels negociadors de la resignació, qui fa el que pot, no està obligat a més...
Però sense anar amb la resignació que vostè diu, o amb un acord
des de tota
més realista, també el que veiem és que tampoc les coses acaben de sortir. Competències en immigració, per exemple. Com està el traspàs de competències?
Nosaltres aquí ens vam trobar amb el posicionament de Podemos, que va sortir amb un estirabot, i amb les seves guerres amb Sumar, que va dir que tots érem una colla de racistes i no sé què, vam quedar absolutament perplexes. És a dir, vam rebre uns discursos de Podemos que no vam entendre absolutament per res. Per tant, escolti, que el dia que Podemos digui que ja està d'acord, ens tornem a presentar la iniciativa legislativa aquella.
Estan treballant amb Podem per intentar explicar-los ben bé de què va la cosa?
Nosaltres ara no, perquè ells van ser molt taxatius, perquè bueno, han sortit d'una manera que dius, escolti, i aquí és, per exemple, amb això nosaltres és el que ens hi juguem moltíssim, amb tenir eines, sobirania i recursos. Eines, sobirania i recursos.
Anem a obrir torn d'intervenció de l'Àgora. Marc.
Hola, bon dia, senyor Turull.
Bon dia.
Jo li volia parlar sobre la condonació del FLA. Aquest és un pacte que van aconseguir fa uns mesos Esquerra i el PSOE, que permet que Catalunya no pagui un deute de 17.000 milions d'euros. I en el seu moment vostès van dir que era una aixecada de camisa i que semblava que deien que no. Ara, aquests últims dies, algunes declaracions seves, no?, apunten que podrien votar que sí. Li vull preguntar per què aquest canvi. És per la pressió que han tingut aquests darrers dies? És perquè s'obren, doncs ara sí...
No, fixi's, vostè encara m'ho posa més bé, és a dir, la perversió del FLA. Imagini's.
Recordem el perdó de 17.000 milions d'euros per Catalunya.
Imagini's la perdó de 17.000 milions d'euros per Catalunya per culpa d'un sistema de finançament injust per Catalunya, per manca de recursos per Catalunya, 17.000 milions d'euros. I ara estem dient, hosti, tu, és que hem aconseguit 4.500 milions d'euros pel 2027. El FLA és la perversió més gran que hi ha, que és el que nosaltres vam criticar. Per què? Perquè quan a tu se't queden 20.000 milions d'euros i et falten recursos per fer front a les necessitats, l'Estat et deixa diners que són teus i que, a més, et cobren interessos, no? I, per tant, nosaltres vàrem parlar i vàrem denunciar. També ho va fer Esquerra Republicana, de la perversió del FLA, de tot el va fer Montero.
Jo amb això llavors, he posat d'acord, sí, li pregunto pel,
no,
per
llavors, aquest nosaltres,
canvi d'opinió.
No, canvi d'opinió, no. Nosaltres, jo me'n recordo que jo vaig... No sé si era en aquesta mateixa ràdio o alguna, i mira, més val això que una patada al ventre, no? És així de clar. Quan arribi la mesura al Congrés dels Diputats, nosaltres ho discutirem. El que sí que m'ha avisat el PSOE, perquè sol fer coses d'aquestes, és que si això ho poseu al mig d'una llei òmnibus d'aquestes, val, que hi van mesures d'aquestes que agraden a Podemos, mesures que agraden, o sigui, que nosaltres hi estem literalment en contra, no ho votarem a favor. Per tant, el primer que volem que es faci perquè pugui facilitar el nostre posicionament és que vingui la votació, vingui de manera específica per la condonació del FLA. I segona cosa, a nosaltres ens constava, i ho puc deixar aquí, que estaven disposats a condonar un marge molt més alt del que al final van acordar. I si nosaltres aquí podem tenir algun element de millora, de major condonació, perquè és la perversió més gran al tema del FLA, nosaltres ho intentarem. I després d'això decidirem quin és el nostre sentit de votació.
Jordi Mira.
Bon dia.
Bon dia.
Jo volia fer una pregunta a partir de les últimes declaracions que hem escoltat del president Mas, que semblaria potser posicionar-se en un punt entre Esquerra i Junts. Vostè què li respondria al president Mas?
Jo vaig estar ahir a la conferència del president Mas i, escolti, jo gairebé subscric el 100% del que va dir el president Mas. El president Mas va dir, això no és un canvi de model. De fet, Convergència i Unió el 2009 va votar en contra d'aquell moment, perquè també va sortir allà algú de dir 3.700 milions d'euros, el millor sistema de finançament de la història del món mundial, que va ser, recordo, que va ser en el marc aquest d'intentar vendre una cosa, va ser com va haver-hi aquella frase mítica de Zapatero, que jo no sóc de ciències, els d'abans deien, ets de ciències o ets de lletres? Jo vaig ser de lletres, no sóc de ciències, però algunes coses t'han ensenyat a l'escola. Aquell sistema de finançament va ser aquella frase mítica de Zapatero que va dir, tots estan per sobre la mitja. Home, tots per sobre la mitja, no sé, si hi ha una mitja és que hi ha algú està per sobre i algú està per sota, no?
És un principi bàsic de la mitja, sí.
Vale, i per tant, i ahir el president Mas va dir, escolta, aquest és un tema de país i val la pena unir forces i o ho juguem ara i aconseguim tot allò que s'acosti al màxim al concert econòmic pur i dur o pagarem les conseqüències. I ell va explicar el relat de com ho havia viscut. A part del dèficit fiscal, va dir, ets una simple titella de que els pocs recursos que tens, a més, et diuen amb què te'l pots gastar i amb què no te'l pots gastar. I ell va dir, com nosaltres vam patir les retallades, a part de pocs recursos, a Madrid ens deien amb què podíem gastar, què no podíem gastar. I per això el context d'ara el que requereix és una visió, ulleres generacionals, va dir, i amb visió de país. I va cridar, el president Mas va cridar a una mobilització de tot el teixit productiu per intentar canviar aquest acord que hi ha en el sentit de millorar-lo. Va dir, hi ha millores. Sí, esclar, és que si donen un euro més ja és una millora, però no és això.
Però no va tenir la impressió que estava fent una apel·lació també a Junts a aproximar-se a les posicions d'Esquerra, en el sentit de dir...
Vostè
parla molt del context, i el context és el que és, la debilitat, però segurament no pots aconseguir allò que no has aconseguit abans, potser en altres escenaris, i no estava volent aproximar les posicions en aquest sentit i animar-los a vostès.
El missatge que ell va fer és de dir, escolta, és un moment per anar a la una. Ja s'ha aconseguit fins aquí, i ara és el moment de multiplicar forces per millorar i canviar substancialment això, i en això nosaltres ja estem d'acord. De fet, jo avui, escolta, jo faig una apel·lació a dir, escolta, nosaltres estem disposats, els nostres 7 diputats, a sumar, perquè tinc un efecte multiplicador en els guanys amb els 7 d'Esquerra Republicana, per canviar això, perquè això no és un canvi de res, és una actualització. És a dir, i a més, diré, vull veure la lletra petita un cop entri blanc sobre negre al Congrés dels Diputats, eh? Allò de, allà haurem de mirar on està també la trampa. A més, és una cosa tan que s'aguanta tan poc que qualsevol canvi de govern et pot dir, doncs mira, ara la interpretació que farem serà d'aquesta i de l'altra. No és allò de canviar una llei orgànica per una excepcionalitat que tingui Catalunya.
Passarà que parla d'Artur Mas. Estem a 500 dies de les eleccions municipals. Avui la Vanguardia publica que van tantejar Artur Mas per ser líder de Junts per Barcelona. Això és així?
Jo, les converses que tenim pel tema del candidat de Barcelona, ja m'han avisat abans de l'entrevista, sí. He dit que tocaria no el violí, sinó el següent. Aquest és un procés, intern del partit que...
Però estan buscant una tercera via entre Josep Rius i Jordi Martí?
No li diré res de la candidatura a Barcelona. Nosaltres, el calendari ens el marquem nosaltres per trobar la millor persona que entenguem que pugui guanyar i donar la volta a la situació del govern d'aquesta ciutat. I, per tant, no ens deixem que ens marquin altres els calendaris. Estem parlant amb tota la gent de Barcelona i, en aquest mentrestant, crec que el grup municipal que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona està fent una molt bona feina i és l'única alternativa que hi ha a la ciutat i, per tant, això nosaltres ho desencallarem i sé que hem de patir, i no és culpa dels mitjans de comunicació ni per imaginació, doncs, que hi hagi tot aquest joc de les travesses. Però nosaltres hem de ser molt curosos, perquè darrere totes aquestes fotografies que hi han aquí hi han persones, hi has de posar molt de tacte.
Doncs ha tocat el contrabaix. Marta Pascal.
Jordi, bon dia.
Bon dia.
Jo tinc la sensació, sentia i crec que era l'alcalde Trias que deia, clar, en el fons el debat és enverinat, perquè tothom ho està portant en allò de però vols o no els 4.000 no sé què, no? I el que està fent Junts és posar l'accent en el model, de dir, d'acord, sí, que hi ha més diners, però realment estem segurs que aquests diners seguiran venint cada cop més si realment hi ha un canvi de model o no. Per tant, jo crec que aquí sí que val la pena que tots plegats fem l'esforç d'entendre que el que està fent Junts és posar l'accent en el canvi de model, que vosaltres no dieu que no, que efectivament no hi és, perquè no és un concert i enlloc diu que estiguis fora de l'OFCA, i això és meridianament així. Et conec i sé que ets resilient, no? Per tant, no és possible. Crec que sé que em respondràs, però crec que és important que ho puguem verbalitzar. En quina mesura tu creus que es pot arribar al front comú per intentar millorar el model en el moment en què el tinguem en el Congrés? És a dir, veus recorregut perquè us pugueu entendre amb Esquerra i acabar de fer la palanca que s'ha de fer per fer que realment sigui un model diferent, o com ho veus això?
Jo crec que, i a més tu ho has viscut, allò que diuen els castellans, en peores garitas hemos hecho guardia.
Bueno, per això t'ho pregunto.
Que en català seria de més verdes amb madures.
Sí.
No és ben bé el mateix, però de més verdes amb madures.
Pitjors toros hem torejat.
I quan hagi baixat la brama aquesta del titular contra titular, les reaccions contra reaccions, és un tema tan nuclear de país que jo crec que hem de ser capaços de posar-nos-hi d'acord, i nosaltres hi posarem totes les facilitats. Abans jo m'hi he referit, i aquí no es tracta ni de fotos, ni de protagonismes, ni de qui més, qui menys, sinó que és un tema molt nuclear, i per tant jo l'esperança la tinc a que puguem millorar això en el tràmit parlamentari i aconseguir, és a dir, en el model de finançament que defensem Esquerra Republicana i que defensem a Junts, és moltíssim més el que s'havia dit, no el resultat de la negociació abans, i ho hem votat al Parlament de Catalunya, moltíssim més el que ens uneix que el que ens separa. Llavors, aprofitant això, aprofitant la debilitat de l'Estat, seria absurd que no ho esgotéssim fins a totes les possibilitats. I, per tant, nosaltres, escolta, parlarem amb qui faci falta, de la manera que faci falta, no posarem condicions, però sí que voldrem que ens uneixi aquest objectiu. I, per tant, jo crec que, d'alguna manera, serà possible, igual que al revés, Esquerra Republicana, doncs amb altres temes que per nosaltres també són importants, doncs també hem de ser capaços de posar d'acord d'aquests temes que són de país, que ja no és un tema de bandera ideològica cap aquí, cap allà, no? Per tant, nosaltres això ho intentarem de totes.
I molt breu, sobre el tema del Mercosur, que ara, al final, com que hi ha hagut molt soroll amb el finançament, potser això queda com... però que això té un impacte molt evident, i de fet tenim els pagesos que...
Sí.
Sentir-te breument, com heu viscut i com valores, com s'ha comportat el govern respecte a aquest tema, i quina posició teniu des de Junts amb el tema del Mercosur?
Fan un doble discurs. És a dir, és el que dèiem abans, no tenen personalitat. És a dir, nosaltres amb això del Mercosur, que és que en el cas dels pagesos ja plou sobre mullat, és a dir, és que no en surten d'una canvé una altra, que els nostres pagesos han de complir... tots els països, uns innoven, els altres s'expandeixen, etc. Europa fa reglaments, i aquí els complim. I els pagesos els han de complir. I clar, cada cop i volta t'arriba una competència que ha de complir moltes menys exigències en el camp de la salut pública, en el camp de... en molts camps. Nosaltres hi estem en contra. El que no pot ser és que els diguis una cosa als pagesos i després el teu ministre, quan fa les reunions a Brussel·les, aplaudeixi i digui sí, escolta, el Mercosur, escolta, França s'hi ha oposat. Per tant, no estem parlant d'un país que hi hagi un govern populista o no sé què. S'hi han oposat. És que, esclar, és molt fort que la gent del camp
als pagesos, doncs els arribi aquesta competència que sense tantes exigències, i per tant nosaltres hem estat al costat dels, dels pagesos, pel que no pot haver-hi és aquest doble discurs, no? I és en moment així en què nosaltres, a Junts, que juguem amb una mà lligada darrere, nosaltres els catalans ens van otorgar un eurodiputat per poder tenir una veu en el Parlament Europeu, però el senyor Llarena diu que no, que el que diuen les urnes de Catalunya no, i que per tant el nostre eurodiputat no pot anar a aixecar la veu, en aquest cas en nom dels pagesos, en el Parlament Europeu, per denunciar aquesta situació, no?
Jofre.
Sobre això d'Europa, hi va haver un diputat europeu, perquè veieu la paradoxa o la, fins i tot la caricatura amb què ha quedat Europa quan va aparèixer la fotografia de Nicolás Maduro en el portaavions aquell, amb les ulleres de sol i tot, i mig portava l'ampolla aquella, i un portaveu europeu va dir: aquesta ampolla no porta el tap adherit, per tant, no és una ampolla de tot el que havia de dir a Europa sobre la intervenció d'Estats Units era això, no? Aviam, vaig a dir unes dades. 1996, eleccions, guanya el PP amb 156 i el PSOE en treu 141. El que perd en treu 141, que és una xifra que avui qualsevol partit en àmbit espanyol signaria fins i tot amb alguna part del cos. Perquè actualment el Partit Popular, que va ser el guanyador però que no governa, 137 i el PSOE 121. Amb els 156 que el 1996 va obtenir el PP, va haver de requerir i pactar amb qui? Amb els 16 de Convergència i Unió, que no estan gaire lluny dels 14 de la suma d'Esquerra i Junts, i Esquerra en tenia un. És a dir, la suma de Convergència i Unió i Esquerra Republicana eren 17, ara la suma de l'espai que representaria Convergència i Unió i Esquerra Republicana són 14. Per tant, n'hi ha 3 de diferència. Però amb els 156 que tenia el Partit Popular, aquests 16 van aconseguir que les cotxes policials que avui circulen per Catalunya i la política de seguretat sigui dels Mossos d'Esquadra, que s'acabés la mili, que es garantissin certs... és a dir, es va aconseguir moltíssima cosa. Moltíssima cosa.
És una paradoxa que té l'independentisme, que aconsegueix més estar en l'oposició que governant.
Puc fer un petit parèntesis a les dades que dona el Jofre.
Sí,
no em diguis que no és lamentable que en aquestes sumes de dir abans Convergència i Unió en tenia 16 i Esquerra en tenia 1, o això ha anat canviant, o va haver un moment que Esquerra en tenia 13, etcètera, mai s'hi compten els 19 del PSC. Per què no es compten els 19 del PSC? No ho sé, perquè som 14 i 19 són bastants més. No, ho dic perquè el PSC, teòricament, allò que abans deia, Salvador Illa, què diu? Pues està mirant Netflix, una sèrie, no sé, deu estar mirant alguna cosa, no sé. No, ho dic perquè tu dones les xifres i mai ningú, a l'hora de posar les xifres de qui defensa Catalunya, apareixen els 19 del PSC.
Potser perquè són del PSOE.
Totalment.
Sí, la pregunta era irònica.
Totalment. I no em digues que no és lamentable que... Perquè la consellera diu, no es pot demanar la llei. Diu, qui ens votarà el Concert Econòmic al Congrés dels Diputats? I ningú li va dir, vostès ho votaran? Perquè que no ens digui que no estan a favor del Concert Econòmic, perquè és impossible.
Ja.
Però clar, 14 i 19, però aquest 19 ja...
I així també passa la inversa, per exemple, amb els diputats del PSOE, per exemple, d'Astúries, que a la taula de la Consell de Política Fiscal i Financera han de votar que no, i els diputats asturians del PSOE voten que sí. Vull dir que aquesta disparitat, doncs, hi és. No, tots aquests números era per dir... realment, aquesta proposta de pacte unitari pel concert o per un acord de finançament que superi actualment en model, forma, eines i recaptació, a Esquerra Republicana se li ha plantejat, o dit d'una altra manera, Oriol Junqueras, un bon dia, Esquerra Republicana, va anunciar que hi havia la reunió amb Moncloa. Van passar uns dies entre l'anunci i la fotografia. Se li va fer una proposta a Esquerra Republicana des de Junts de dir, escolta, en aquests dies intentem anar junts, ja no dic a la foto, però sí com a mínim al Congrés, a pactar junts. Hi ha hagut aquesta proposta formal?
Sí, va ser inclús abans de que s'anunciés la reunió a la Moncloa. És a dir, si t'explico el relat, aquí va haver-hi una entrevista que van fer doncs, amb un mitjà de comunicació a Míriam Nogueres. Míriam Nogueres va fer una apel·lació al Front Comú, i jo sabia d'aquesta entrevista, perquè no és una cosa, sinó que anàvem a fer això. Jo abans vaig parlar aquell mateix matí amb l'Oriol Junqueras, i jo li vaig dir, escolta, Oriol, farem aquesta... Això va en sèrio, ens agradaria poder-ne parlar, no ho rebutgeu a la primera, parlem-ne, crec que val la pena. Per què? Doncs per justament tu et situaves un context d'una vegada que vam aconseguir tirar parets mestres a terra. Tema de Mossos d'Esquadra, servei militar
acabar-ho, i això va ser un èxit, aquí a la Marta Pascal de la JNC i els diputats que ho representaven, era impossible, era un tema, no, acabar el servei militar, amb el, i amb el PP, és impossible. Quan hi ha una debilitat a l'estat del govern i amb unes ganes de seguir governant, i tu mantens la posició, pots tirar parets mestres de terra. La història ens ho demostra, no? Per tant, nosaltres vam dir, escolta, ara estem en aquesta situació, home, aprofitem-ho. Aprofitem-ho, que no hi anem des de la resignació. En un moment així, no pots anar, com han traslladat Esquerra Republicana i els socialistes d'aquí, de l'acord aquest, de, bueno, és el que hi ha, és millor, tal, no s'hi pot arribar més, ara no renunciem a aquests dies. És un acord de la resignació. En un moment com aquest, el catalanisme, l'independentisme, hi ha d'anar des de la major ambició possible, no? Per tant, que hi havia això amb Esquerra Republicana, de dir, ei, que això és una proposta sèria, escolta, parlem-ne quan vulgueu, i en seguirem parlant, i ja està, doncs això estava fet. Quan jo vaig parlar amb l'Oriol, no hi havia la data de la reunió a la Moncloa. El dia abans de la reunió a la Moncloa, que ja se sabia que hi havia la reunió de la Moncloa, va haver una roda de premsa al Parlament de Catalunya, em sembla que era de Mònica Sales i també de Salvador Vergés, en què van dir, escolta, demà hi ha aquesta reunió, escolti, Oriol Junqueras, si encara van a negociar, no segellar, sàpiga que pel concert econòmic hi pot anar amb 14 diputats, no amb 7. I això ho vam fer justament abans de la reunió. Passa que pel que ha transcendit aquests dies del making of de tot aquest acord, això ja estava acordat, i és una informació que nosaltres, evidentment, no teníem, no?
És el secretari general de Junts, Jordi Turull, que avui ens ha acompanyat al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos a la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya.
Moltes gràcies a vosaltres.
Farem una pausa i parlem del que està passant a Estats Units, perquè hi ha hagut un nou capítol entre la policia i la violència. Ara ho expliquem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Connectem ara amb el Cort Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Ja han arribat les segones rebaixes del Cort Inglés. Del 15 al 28 de gener tens un 20% de descompte addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris, i en una gran varietat de marques per home, dona i nen. De moda per home tens firmes com ara Mirto, Timberland i Rushmore. Per dona, Now Lover i Guitar. I per als més petits de casa, Gap. Per nois i noies, Guess, Lacoste i Pepe Jeans. Però no només això. Aquest descompte addicional arriba també a les sabates amb marques com Clarks, Stonefly i Fluchos. Descobreix també les segones rebaixes en accessoris, bosses, marroquineria, mocadors, cinturons, guants i paraigües. Tens un 20% addicional en una selecció de marques com ara Donna Karan New York, Guess, Pepe Jeans, Fio de Martier, Hugo, Karl Lagerfeld. Les segones rebaixes del Cort Inglés amb un 20% de descompte addicional. No t'ho perdis. Del 15 al 28 de gener a la botiga, web i app. I recorda-ho, demà divendres a 6:45 de la tarda, vine al Cort Inglés de Sabadell i gaudeix de l'espectacle infantil gratuït de contacontes Un dia al bosc. Vine a passar una tarda divertida en família al Cort Inglés de Sabadell. Res més per avui. Adeu, fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Aquí sentim la Liva Vall i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
120.000 euros! Va, que convido jo.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón. Número 1 en sucs espremuts.
Psst, psst, escolta, encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacances d'ells del Com Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vaques i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges, sabem de viatges.
Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te amb Activia cada dia amb el repte de 21 dies. Notaràs la diferència. Si no, et tornem els diners. Descobreix-ho a la nostra web. A més, Activia és diferent, amb el doble de probiòtics que un iogurt. Activia, comencem.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Per cert, no t'havia vist mai balles durant la sintonia de la tarda.
Com m'has vist?
Perquè et veig.
Ah, que ten...
Tens aquí... Què és això groc que tens aquí al costat? Que és una espongeta d'aquestes de micròfon?
No, algú ha fet una cosa molt estranya amb l'espongeta i el meu micròfon...
Ah, l'ha girat del revés, no?
Sí, però és que sembla... No et dic el que sembla.
Home, sí,
Sembla un preservatiu.
Sí, mínim. Ara t'has posat nerviós, eh?
Però és que ara no sé per quina càmera em veus.
No, aquí no. No, cap a la teva... Aquí, ara.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Marta Pascal, amb Marc Bataller, Jordi Mir i Jofre Llombard. Als Estats Units hi ha un nou capítol entre la policia i la violència. Un agent del Servei d'Immigració ha disparat a la cama a una persona, suposadament un immigrant sense papers, que s'hauria oposat a la resistència mentre l'arrestaven. No estem per la seva vida, però evidencia un cop més quina és la situació ara mateix al país nord-americà. Tot plegat mentre les protestes contra aquesta policia encarregada de les deportacions s'ha intensificat. Aquest, per exemple, n'és un exemple.
Oh! Oh! Shooting serious munitions at us.
En aquestes imatges que circulen, s'hi veu la policia llançant granades aturdidores a Minneapolis.